Protagonistes a Cugat Ràdio, Cugat Diari i Cugat TV.
En els últims dies, Sant Cugat ha aconseguit ser notícia a nivell nacional per diverses propostes culturals que han aconseguit fer-se un forat en la sovint hermètica malla cultural barcelonina. Per exemple, l'actuació de fa un parell de setmanes del ballet d'Àngel Corella al Teatre Auditori, amb l'estrena del Llac dels Cignes, va tenir un ressò a escala nacional. El Festival de Poesia Sant Cugat, a la memòria de Gabriel Ferreter, que es va presentar fa poc, l'actuació que tenim prevista de Carlos Núñez, són iniciatives que tenen sovint una dimensió de país. Però al costat d'aquestes propostes conviu una altra realitat més propera, que de fet és la que omple el dia a dia cultural a la nostra ciutat. És el cas de la programació de la xarxa de centres culturals polivalents, que agrupa la Casa de Cultura i els casals i centres cívics dels districtes, i també, no podem oblidar-ho, de les iniciatives que impulsen directament les entitats de la ciutat. Avui volem fer un estat de la qüestió de la xarxa cultural santcugatenca des del punt de vista municipal. Ens acompanya el tinent d'alcalde de Cultura, Xavier Escura, bon dia.
Bon dia.
I també les dues responsables principals d'aquesta xarxa de centres culturals, Anna Castells i Maria Ferriol. Bon dia a les dues.
Hola, bon dia. Hola, bon dia.
Amb ells volem parlar d'aquestes qüestions, de totes les que puguin sorgir durant els propers minuts, i comencem parlant d'aquesta, entre cometes, i si m'ho permeten, resurrecció per a usos culturals d'aquesta xarxa formada per la Casa de Cultura i els centres cívics i casals dels districtes. Per exemple, el Casal de Mirassol, el Casino de la Floresta. Era aquesta una assignatura pendent?
Era una assignatura pendent i és evident que s'ha aprofitat el gran esdeveniment que ha representat, doncs, la rehabilitació del Casino de la Floresta, un equipament que en aquests moments és de primeríssima línia, el barri està molt content, tot Sant Cugat ho està, però també així mateix tot l'espai escenogràfic de Mirassol, del Casal de Mirassol. Llavors vam pensar, doncs, que era el moment, en fi, de notificar una mica, de fer oficial ja aquesta vertebració, donar-li una empenta i aconseguir integrar tota aquesta xarxa, per això en diem la xarxa de centres culturals polivalents, això que digui molt clar, polivalents en el sentit que acull tota mena, doncs, d'entitats, i vertebrar-les en definitiva en l'activitat cultural de la ciutat.
Des del punt de vista d'un ciutadà que ens estigui escoltant i que no coneix els intríngulis de l'administració local, què vol dir o quin valor afegit aporta que això sigui una xarxa?
El fet de que representi una xarxa vol dir ni més ni menys que tots els santcugatencs a partir d'ara poden accedir amb les mateixes facilitats, siguin del barri que sigui. Estem pensant ja d'una ciutat vertebrada amb 7 estacions de metro pròpies, vull dir que això és una cosa que de vegades no s'interioritza prou, no? Però que tots ells puguin gaudir al mateix temps, doncs, dels equipaments de primera línia amb què compta ja la ciutat, tot el municipi. I això vol dir, estem parlant de cursos, de tallers, d'allotjament d'entitats també, i associacions diferents, dinamització, estem parlant de música, estem parlant de teatre, que a més intentarem que hi hagi una certa rotació. Però insisteixo, és a dir, es tracta de posar de negre sobre blanc, doncs, quina oferta cultural hi ha a tota la ciutat. Estem parlant de les Planes, estem parlant de Mirassol, estem parlant de la Floresta, del centre de Sant Cugat. I això és important, perquè fins ara és cert que hi havia una certa herència, una certa inèrcia, en el sentit d'un cert aïllament, inclús de les pròpies entitats. Això s'està trencant, i pensem que amb l'oportunitat aquesta de rehabilitació del Casino, de la Floresta i del Casal de Mirassol, doncs és una ocasió òptima per fer-ho, i així mateix ho hem fet.
Com es decideix què es programa en aquests espais i sobretot què es programa a cada espai, tenint en compte, doncs, el públic o la població que esperen que vagi a cada un d'aquests equipaments?
D'entrada hem de tenir molt en compte, i això jo no em canso mai de dir-ho, estem en una ciutat peculiar, en el sentit de que hi ha un dinamisme cultural molt rellevant, en el sentit que de vegades, en lloc de promoure, jo en broma, dic que de vegades hem de frenar una mica, perquè hi ha moltes entitats, hi ha molta activitat. Això primera, en el sentit de propostes que ens venen del món associatiu, del teixit associatiu, no? Altra cosa és, evidentment, que hi ha una demanda també molt important de tota mena de consum, diríem, cultural, en el sentit, doncs, això que dèiem de cultura, de tallers, etc. Vull dir, jo penso que aquí potser podria aportar alguna cosa, o l'Anna, o la mateixa Maria, no sé...
Anna.
Sí, Anna Castells.
No, jo només afegiria que els espais que tenim marquen molt el tipus d'espectacle que et pots programar, no? Una sala d'actes com la de Casa Cultura, com a molt farem coses de petit format, igualment coses de qualitat, les coses com siguin, però no portarem grans espectacles, farem coses més properes al públic, que la gent s'hi senti còmoda. M'imagino que passa el mateix al Casino de la Floresta, però un teatre Mirassol ara mateix és un senyor teatre. Per tant, adequarem els espectacles a l'espai. les possibilitats de l'espai.
Pel que fa, per exemple, al Casino de la Floresta, que era un dels espais més esperats, pel que fa a la seva recuperació per a ús cultural...
Bé, pel que fa a la Floresta, sí que és veritat que tenim en compte que en funció dels espais es poden programar un tipus de cursos, un tipus de tallers, un tipus d'espectacles concrets, però també és veritat, el que deia el Xavier Escur, és que cada districte o cada lloc també hi ha una demanda una mica concreta. En el cas del casino hi ha tendència a demanar un tipus de cursos i tallers molt relacionats amb la música i amb la dansa, ja des de fa temps, i llavors bueno, això intentem doncs, potenciar-ho també, perquè ja que hi ha molta demanda de cursos de piano, de guitarra, d'instruments diferents, doncs, i tenim la sort de tenir una petita sala que podem fer-ho, doncs són les dues coses les que ens fan programar més cap una banda o més cap una altra. Tot i que els quatre centres de la xarxa tenen una tendència similar a programar segons temàtiques més o menys iguals, perquè la gent pugui un taller que a lo millor no hi és en el seu centre més de referència, en un moment donat pugui anar doncs, en un altre centre i allà se'l trobi.
Pel que fa a la programació, el responsable polític que ens acompanya, Xavier Escura, de vegades haurà sentit, segurament, d'algunes entitats, sobretot de l'Ateneu, la reclamació que, amb l'oferta de tallers i cursos, els hi fan la competència des de l'administració i, a més, poden oferir preus més barats, per tant, estan en una situació doncs, de sortida més beneficiosa. Com ho veuen, això, des del govern?
Això inicialment és cert que hi havia un recel, que va haver-hi unes certes queixes, però immediatament ens vam asseure tots, precisament, per vertebrar, per coordinar quins tallers feien uns, quins tallers feien d'altres, fins al punt de que jo diria que es va confeccionar una programació força complementària entre uns i altres. Altra cosa, això també val a dir-ho, altra cosa és la problemàtica que pugui haver interna d'entitats, perquè a ningú se li escapa que tant l'Ateneu com la pròpia La Unió, el Teatre de la Unió, doncs tenen unes problemàtiques importants internes. Clar, això ja s'escapa una mica del plantejament de la reflexió d'avui d'aquesta taula aquí. Però jo insisteixo, en tot moment, des de l'Ajuntament tenim molta cura de no trepitjar iniciatives, programacions autòctones de centres com són la Unió o l'Ateneu, i és més, vull dir, fem complementació, jo vull recordar doncs, el conveni que hi ha amb la Unió, i amb l'Ateneu també hi ha una col·laboració en tots sentits.
Ja que parlem de la Unió, i se'm fa gairebé impossible preguntar-li com van aquestes converses a tres bandes, de les quals hem parlat alguna vegada, Generalitat, Ajuntament i Entitat, per poder fer alguna cosa al capdavall amb aquest espai que ara per ara està desaprofitat.
Jo, més que una relació o negociació a tres bandes, jo parlaria d'una unió entre tots, perquè en tot moment aquest procés hem anat convoiat colze a colze la Generalitat i l'Ajuntament, precisament per la transcendència del tema i de la crisi de l'entitat. L'últim esdeveniment va tenir lloc a final, just abans de l'estiu, a finals de juliol. És a dir, vam fer una sentada, tota la Junta Directiva de la Unió es va posar sobre la taula totes les propostes que passaven doncs, per la construcció d'habitatge públic, a la vegada l'aportació de l'Oficina de Cultura Popular i Tradicional de la Generalitat, d'una aportació que eixugava en bona part el deute acumulat de l'entitat, i evidentment ens posàvem al servei doncs, de l'entitat per tirar endavant tot aquest projecte. Ells, lògicament, es van comprometre a fer una auditoria, a passar-ne unes dades, les han començat ja a transmetre, i sobretot, evidentment, a posar damunt de la taula d'una assemblea extraordinària, que encara tinc entès que està per convocar, doncs tot aquest plantejament i aquesta oferta des de les administracions públiques. Tinguen, evidentment, fins que aquesta assemblea no hagi tingut lloc i no hagi una ratificació de l'entitat d'aquests acords, evidentment no podem donar més passes endavant. Ja seria caure en una intromissió que penso que seria intolerable.
Seguirem, en tot cas, de prop aquest tema, que serà important també en els propers mesos. Tornem-s'hi de casa a la xarxa de centres culturals polivalents. Maria i Anna, la programació és molt extensa. Si mirem les activitats previstes, els concerts i les propostes de tot tipus, és molt diversa cadascun d'aquests centres. Una pregunta, hi ha prou públic per tot això o ara la feina és crear aquest públic que potser s'havia desacostumat a fer servir aquests centres com a espai d'oci, de consum cultural?
Home, jo... Públic potencial a Sant Cugat n'hi ha i de sobres, no? Una ciutat on gairebé són 80.000 habitants. Però sí que és cert que cal crear aquest hàbit, no? Que la gent sàpiga que hi ha més d'un lloc on anar a veure cultura, on anar a disfrutar de cultura. És un treball i necessitem dels mitjans de comunicació, d'informar i d'estar presents a la vida de la ciutat perquè la gent sàpiga i compti que hi ha més coses, no?
Aprofiteu doncs els micròfons i feu una selecció potser dels vostres highlights de la programació o del que ens queda més a prop, perquè la gent que ens escolta doncs ja s'ho apunti a l'agenda.
Bé, seguint les paraules de Xavier, justament són centres que són plataformes per a les entitats de Sant Cugat. Aquest cap de setmana és un bon exemple. Tenim tres espectacles. Divendres a la tarda hi ha un espectacle familiar a les Planes amb un grup que és de Sant Cugat, Metromàtic. Divendres nit hi ha un grup de jazz amb el cicle de jazz en viu a la Casa de Cultura amb la Marina Vallet Sextet. I diumenge l'entitat No Està Sola també ens ofereix un matí de contes a la Casa de Cultura. Això és només el que passa aquest cap de setmana, però és que realment, si veiem el calendari, cada cap de setmana passa alguna cosa.
Sí, no, jo volia afegir que sí que és veritat que estem fent un treball perquè d'alguna manera els ciutadans s'acostumin a poder anar a aquests centres més de, a veure una cultura així com més de proximitat, però també, deixa'm dir una cosa així positiva, és que ens ajuda molt el fet d'haver programat 169 cursos a tota la xarxa i tenir més de 1.200 usuaris que van en aquests cursos en els quatre centres. Per tant, tots aquests usuaris se'ls explica, se'ls dona un programa amb tot això i se'ls convida a venir a no només a les activitats que es fan diàriament en els teus centres de referència, sinó també a poder gaudir d'aquesta petita programació cultural, i dic petita perquè els centres són centres relativament petits, però que en canvi pensem que és una programació molt interessant de veure i que a més està pensada per tots els públics.
Estem acabant el nostre temps. Xavier Escura, un dels usos dels quals s'havia parlat per a la Casa de Cultura en aquesta nova fase també era el d'hotel d'entitats, acollir les associacions o les entitats de la ciutat que tenen moltes un problema important d'espai. Aquesta programació cultural tan intensa resta capacitat per oferir espais per a les entitats o és complementari?
És complementària perquè vam arribar a la fórmula, penso que força encertada i a més acceptada per tot el teixit associatiu, de crear espais polivalents. Polivalents i a més flexibles, amb rotació horària. Això, evidentment, requereix d'un esforç molt important, mantenir unes graelles molt vives, d'horaris, de matí, tard, de nit. Afortunadament, les responsables de la xarxa, tant la Maria com l'Anna, vull dir, s'hi han esforçat molt, amb molt d'encert, i hem arribat a quadrar el cercle, amb el sentit de que totes les entitats que ho han demanat tenen el seu espai, tenen el seu horari, i això dona moltíssim joc. És a dir, tenim un ús intensíssim en aquests moments de la Casa de Cultura i el tindrem pràcticament de tots els centres culturals polivalents de la xarxa.
Xavier Escura, tinent d'alcalde de Cultura, Anna Castells i Maria Farriol, responsables principals d'aquests centres culturals polivalents que conformen la xarxa. Gràcies per acompanyar-nos avui a Cugat.cat. Esperem que les activitats programades trobin totes el seu públic potencial i que això doncs funcioni i farceixi la nostra vida cultural santcugatenca. Gràcies.
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 Vostès no marxin, ara una petita pausa i en tornar a Tertúlia, el gall del monestir.
Protagonistes a Cugat Ràdio, Cugat Diari i Cugat TV.